Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
L'Associació Astronòmica de Sabadell celebra aquest any el 25è aniversari de les instal·lacions de l'Observatori i per commemorar aquesta jornada, l'entitat sabadellenca ha preparat una xerrada per aquest vespre a les 8 a la seu de la institució que impartirà Josep Maria Oliver, que és cofundador i expresident de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. Molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos, Josep Maria Oliver. Bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem que enguany fa 58 anys que va néixer l'Agrupació Astronòmica, però què els va portar a fundar l'entitat?
Mira, ganes de divulgar l'astronomia. Érem quatre xicots molt joves, no en teníem prou amb tenir un telescopi i mirar els astres de tant en tant, sinó que ens va venir de gust fer-ho extensible a tothom, que la gent també poguessin mirar. I així es va néixer l'Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Per tant, no era fruit d'una demanda ciutadana, no era allò que els ciutadans de Sabadell demanessin o volguessin tenir aquesta agrupació astronòmica, sinó de la necessitat d'un conjunt de persones que ja teníeu aquesta afició.
Sí, pensa que érem a l'any 60 i aquella època el nivell cultural i l'interès per aquestes coses era molt baix. I la prova és que molts ens deien llunàtics a nosaltres precisament perquè ens dedicàvem a aquestes coses.
Els deien llunàtics perquè miraven a la lluna?
Sí.
Ha canviat, la situació amb aquests anys d'història?
Totalment, totalment. Per això dic que en aquelles èpoques no hi havia una demanda ciutadana per tenir ganes de mirar per telescopi. Era al revés, això. Érem nosaltres que teníem ganes d'oferir-ho.
I com van ser aquells inicis?
Bueno, aquells inicis van ser que érem un grup de quatre aficionats que ens reuníem, que miràvem el cel, i tot amb un plegat se'ns va ocórrer d'això de fer una associació i fer-ho extensible. En aquells moments el que encapçalava aquest grup era en Carles Palau, que era el fill del director del diari de Sabadell, i en aquelles èpoques ens van ajudar molt a iniciar-ho, sobretot el seu pare, en Josep Palau, que va ser el que ens va donar un cop de mà perquè fundéssim l'associació.
Mm-hmm. Van ser senzills, per tant, els inicis, o vau passar èpoques realment complicades per allò d'aconseguir els diners per fer viable la idea que teníeu al cap?
Bueno, van ser senzills en el sentit que la cosa també era molt modesta. És ara que l'Agrupació Astronòmica de Sabadell és important i gran, però aquelles èpoques era un grupet molt modest, per tant tampoc necessitaven gaires medis. Anàvem fent les activitats en funció de les possibilitats del que teníem.
I mica en mica sí que van notar que anava creixent aquesta necessitat o aquest interès per l'astronomia a la ciutat de Sabadell?
Sí, l'agrupació va anar creixent mica en mica, però no solament la ciutat de Sabadell. Al cap de poc temps ja es van apuntar gent de fora, de Barcelona, d'altres llocs, i l'entitat va anar creixent. Al cap de pocs anys ja tenia àmbit estatal, per tant teníem socis a tot Espanya.
Mm-hmm. Per tant, potser van ser de les pioneres a l'hora doncs, de posar damunt la taula aquest interès o aquesta voluntat de conèixer allò que ens envolta més enllà del planeta Terra.
En aquelles èpoques a Espanya només hi havia dues associacions. Una era la Associació Astronòmica d'Espanya i Amèrica, a Barcelona, i l'altra era l'Agrupació Astronòmica Àster, també a Barcelona. No n'hi havia cap més. I nosaltres vam ser els tercers.
Déu-n'hi-do, els tercers molt pioners, per tant, eh?
Sí, en aquella època sí. A veure, antigament n'hi havia hagut més. Abans de la guerra n'hi havia hagut altres. I també hi havia hagut algun altre grup, petit, efímer, però així és una associació consolidada, en els anys 60 no n'hi havia cap més.
Uh-huh. D'aquesta manera és com neix, fa 58 anys, però aquesta tarda el que fan és recordar l'aniversari també de l'Observatori, de l'Agrupació Astronòmica, que sovint el director de l'Observatori ara, l'Albert Morral, ens diu que és la joia, no?, d'aquesta agrupació astronòmica. Vostè encara formava part de l'entitat i com recorda el moment en què es decideix posar en marxa aquest observatori?
Jo ho recordo molt perquè en aquells moments era el president, per tant vaig haver de participar intensament en les gestions i en tot el procés, evidentment que ho recordo de manera, per un cantó molt favorable perquè es va fer de manera molt exitosa, per altre cantó també amb forces maldecaps perquè iniciar un edifici, una construcció d'aquest tipus tampoc és fàcil.
I què és el que els va motivar llavors a decidir, mira, hem de completar aquesta feina de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell dotant-la d'un edifici com és l'Observatori?
Bueno, l'agrupació havia anat creixent en mica en mica i tenia un local a l'obra cultural de la Caixa de Sabadell, llavors, que era llavors l'edifici que hi ha enfront del mercat. Allà, a aquell edifici, hi havia activitats culturals, entitats culturals, i nosaltres estàvem allà. El que passa és que l'entitat va anar creixent, tenia... En aquelles èpoques tenia uns 700 socis ja, i no teníem espai material, i va ser quan vam plantejar la necessitat de tenir de comptar més espai. Llavors, aquella època s'estava... vam tenir aquesta sort, una mica de casualitat. L'Ajuntament estava configurant tot el que seria el Parc Catalunya, i l'Antoni Ferrés, l'alcalde, és el que va dir: jo em comprometo a solucionar-los la cosa d'una manera o d'una altra, no sé com, però ja ho farem. I a partir d'aquí va sorgir la idea de posar l'edifici a dintre dels equipaments del Parc Catalunya.
I l'Observatori també té aquest element doncs, molt diferencial i un espai doncs, que es dona a conèixer molt a la ciutat i que ens dona molt nom, no? Quan van pensar en generar o en crear aquest observatori, buscaven precisament això, que donés aquest nom a la ciutat?
Home, esclar, a veure, es tractava de que la instal·lació, les noves instal·lacions, tinguéssim la màxima apertura possible, la màxima utilitat possible, i comptàvem ja que vindrien moltes escoles, sobretot passen molts centres d'ensenyament per l'edifici, i que es farien força sessions a cara al públic. Això ja ho fèiem abans, quan teníem les instal·lacions en l'edifici de l'obra cultural de la Caixa de Sabadell, ja es feia, el que passa és que es feia de manera molt reduïda perquè les possibilitats eren molt baixes, molt poques, i al tenir les noves instal·lacions, evidentment, es va poder ampliar molt més tota aquesta activitat de cara al públic.
Però més enllà de l'activitat de cara al públic, entenc que disposar d'un espai com era l'observatori els permetia també millorar les màquines per mirar el cel, no? Millorar amb els telescopis i amb la infraestructura.
Evidentment. A veure, és que l'entitat té dues activitats bàsiques. Una és la divulgació, que és el que estem parlant, la difusió de cara al públic, a les escoles, etc. Però l'altra és els treballs de cara als socis, de cara a les especialistes, de cara a la gent que ja està vinculada en el món astronòmic. A l'Observatori es fan treballs de recerca de nivell científic, participant-hi els membres de l'entitat. Esclar, tot això es va poder incrementar moltíssim a partir de les noves instal·lacions.
I això abans de disposar d'aquestes instal·lacions també es podia fer o era molt més complicat?
No, es feia per un nivell molt més senzill, molt més limitat, és clar. Sobretot es feien treballs amb telescopis particulars, amb telescopis que tenien la gent als seus domicilis, a casa seva. Però comptar amb unes instal·lacions ja potentes, com són les que tenim, evidentment molts d'aquests treballs es canalitzen a través dels nostres observatoris, perquè hem de pensar que avui dia no solament tenim el de Sabadell, sinó que tenim també unes instal·lacions al Montsec, a Àger, on hi ha un cel amb molt més bones condicions que el de la ciutat.
Unes instal·lacions que també pertanyen a l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, en aquest cas?
Sí, sí, també.
Per tant, també és un espai des d'on es pot mirar el cel amb accent sabadellenc, per dir-ho d'aquesta manera. Pel que fa al que és la qüestió pròpiament de l'observatori, entenc que disposar d'aquest espai canvia radicalment el dia a dia de l'Agrupació Astronòmica.
Va canviar, és clar. A partir de tenir aquestes instal·lacions vam poder fer moltes més activitats i, a més, comptar amb molta més gent treballant a la vegada. En les antigues instal·lacions fèiem una conferència cada setmana i fèiem un curset molt de tant en tant. En canvi, ara aquí es fan cursos contínuament, es fan tallers a la vegada que es fan cursos i es fan moltes més activitats.
Em deia que quan es crea aquest observatori hi ha uns 700 socis a l'Agrupació Astronòmica de Sabadell. El fet de disposar d'aquesta infraestructura també els fa multiplicar el nombre de socis?
Sí, l'entitat va pujar per sobre de 1.000 socis, més de 1.000 socis. Ha sigut l'entitat dedicada a l'astronomia d'Espanya que ha tingut mai tants socis. Cap altra, inclús les de començaments de segle, que van ser molt potentes, el segle passat em refereixo, no van passar de tenir els 400 socis.
Per tant, una entitat d'aquestes que es dona a conèixer també gràcies a la capacitat de les persones que hi treballen, òbviament. A nivell de Catalunya, a l'Observatori de l'Agrupació Astronòmica podríem dir que és dels més potents que hi ha?
A veure, a Catalunya hi ha instal·lacions que són de tipus professional i universitari. Són un altre tipus d'instal·lacions, com és l'Observatori que hi ha al cim del Montsec. El règim és completament diferent. Com a entitat, com a associació dedicada a la divulgació i a l'astronomia amateur, sí, evidentment, són de les instal·lacions més potents que hi ha.
I com es va poder finançar tota aquesta observació? Perquè entenc que les màquines i els telescopis que feien possible aquesta qualitat d'observació no devien ser fàcils de trobar i de pagar en aquella època.
No, en aquella època i ara tampoc, perquè totes les instal·lacions que tenim al MUSEC són molt més recents, per tant, encara estem amb el mateix problema, la manera de financiar-ho. A veure, una part es financia amb els medis que té la pròpia entitat, i després, bueno, en realitat no, una part, tot es financia amb els medis que té la pròpia entitat, però després, quan es fa una inversió d'aquest tipus, sempre has de comptar que has de demanar algun crèdit i que després, en mica, et permet anar-lo tornant, no? Bàsicament és així. S'han obtingut algunes subvencions de tant en tant, però molt poques.
Per tant, tot acaba sortint de la mateixa butxaca, de la butxaca de l'Agrupació Astronòmica i dels seus socis, també, no?
Dels seus socis i del que es percep amb les activitats que es fan de cara al públic, també, perquè la gent, quan venen a cursos, etc., també paguen la seva inscripció.
Clar, més enllà de valorar, entenc, aquesta tarda en la xerrada, els canvis que hi ha hagut, doncs, en l'Agrupació Astronòmica com a tal, entenc que analitzar l'evolució de l'Agrupació Astronòmica passa també per analitzar l'evolució de l'astronomia, no? Com diria que ha canviat l'astronomia en aquest mig segle de vida?
Sí, la pregunta que em fas és molt acertada, perquè realment hem viscut tot el procés d'evolució de la ciència a la vegada que nosaltres també anàvem evolucionant. No té res que veure l'astronomia que estem tractant avui dia amb l'astronomia que es tractava als anys 60 del segle passat. No té absolutament res a veure, ni a nivell de lo que fan els aficionats a l'astronomia, del que podem fer nosaltres amb els nostres propis medis, amb els nostres instruments, com també a través dels coneixements que té la gent. Avui dia fem conferències cada setmana a un nivell tècnic molt, molt elevat, i venen, la majoria de conferenciants són professors de la universitat que ens venen amb el seu propi nivell, com si fóssim alumnes dels seus cursos relativament elevats. Això avui dia el públic ho accepta i ho entén perfectament bé. Aquelles èpoques era impossible plantejar una conferència d'un nivell relativament elevat. I en quant als estudis passa exactament el mateix. Avui dia amb els nostres telescopis obtenim imatges, amb els telescopis que hi ha aquí a Sabadell, obtenim imatges molt millors que les que podia obtenir el telescopi més gran del món en els anys 60, perquè es vegi la diferència que hi ha.
Clar, per tant, el coneixement que es podia tenir de tot l'entorn ha canviat radicalment perquè també tenim els mitjans per poder-lo saber i per poder-lo entendre, no?
Sí, sobretot que la tecnologia ha avançat d'una manera extraordinària. Avui dia els telescopis treballen tots automàticament. Pensa que el telescopi que tenim al Montsec, que està a 200 i pico de quilòmetres d'aquí, el fem anar remotament des del nostre observatori aquí a Sabadell. Per tant, la tecnologia no té absolutament res a veure a la de, no de 50 anys enrere, sinó ni amb la de 20 anys enrere. A més, avui dia els telescopis treballen digitalitzant les imatges directament. Allò de posar l'ull al telescopi ja només ho fa el públic quan ve a mirar la Lluna, però nosaltres, evidentment, no l'hi posem mai.
Clar, per tant, entenc que més enllà de la importància de l'evolució de la ciència, de l'astronomia en aquest cas, també deu ser molt important l'evolució del coneixement de la societat, no? Perquè el fet, ens deia vostè al principi, no hi havia gent que s'interessés i ens deia llunàtics, no? Entenc que a dia d'avui conèixer el nostre entorn ens preocupa més i, per tant, ve més gent a les activitats divulgatives, no?, per exemple.
Sí, no, i en general el públic està molt més preparat avui dia que aquelles èpoques. Avui dia la gent li agrada veure documentals, llegeix llibres, mira per internet treballs, imatges, etc., del cel, de l'espai, de les descobertes que es fan. Tot això la gent avui dia ho té molt més com un coneixement normal, no?, de la cultura, no?
I clar, això també entenc que canvia molt la funció que pot fer l'Agrupació Astronòmica, no?, que pot anar una mica més enllà.
Clar, ha d'anar evolucionant, és el que et deia, que avui dia podem fer conferències a un nivell molt tècnic i tenim l'auditori absolutament ple, hi ha moltes conferències que la gent ha d'estar dreta perquè no ens hi caben. Vol dir que el d'interès que hi ha en el públic avui dia és incomparablement més elevat que el que hi havia quan vam començar.
I quants socis té a dia d'avui l'Agrupació Astronòmica, que ho sap?
Sí, en té uns 900.
Per tant, no s'ha perdut pistonada, des de la inauguració?
No, els últims anys ha perdut una mica de pistonada per culpa de la crisi, perquè la crisi que s'ha notat a tot arreu també s'ha notat a les associacions, no? Però ara torna a anar pujant, la crisi ha anat baixant i el número de socis torna a pujar.
Clar, li preguntava perquè veig que aquesta tarda, a banda de la seva xerrada, aquesta conferència 25 anys d'aquesta seu, també es farà el lliurament de diplomes als socis que fa 50 i 25 anys que estan a l'entitat. També deu ser important, no?, reconèixer aquestes persones que han compartit aquesta trajectòria conjuntament amb l'agrupació?
Sí, esclar, això es fa cada any. Cada any, ara al mes d'abril, fem aquesta mica de commemoració dedicada a l'entitat, i cada any s'entreguen diplomes als socis que són tan constants com per portar 25 o 50 anys a l'entitat. Sí.
Són casos aïllats o realment hi ha moltíssima gent que és fidel a l'agrupació?
Home, hi ha molta gent que és fidel. Tenim socis de... Mira, la prova és que avui n'hi ha uns quants que celebren el 50è aniversari de dintre de l'agrupació. Per tant, porten tota la vida, gairebé tota l'existència de l'entitat al peu del canó.
Josep Maria Oliver, moltes gràcies per haver-nos atès i haver-nos ajudat a entendre aquesta evolució de l'agrupació astronòmica de Sabadell. Que vagi molt bé la xerrada d'aquest vespre a les 8, aquesta conferència 25 anys d'aquesta seu. Gràcies i que li vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.